És la una del migdia.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a retrobar una síntesi de la novel·la Incerta Glòria, de Joan Sales, que ha adaptat al teatre Àlex Rigola. Hi treballen Nau Albet, Andreu Benito, Marcel Borràs, Aina Calpe, Joan Carreras, Laia Duran, Toni Mira, Pau Roca i Mar Ulldemolins. Els podeu veure a la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya. Sembla que va ser el mateix director, Àlex Rigola, qui va demanar que la versió dramatúrgica que ha fet de la novel·la Incerta Glòria no es programés a la sala gran del TNC, perquè volia aconseguir una atmosfera més íntima. Aquesta decisió estètica demostra el respecte amb què Rigola ha buidat l'essència de l'obra de Joan Sales, com si els personatges i l'espai geogràfic principal de la trama, el front d'Aragó, fossin peces de porcellana de fràgil manipulació. Segurament per això Àlex Rigola recorre el simbolisme per reflectir alguns dels passatges més sensibles de transcriure en llenguatge teatral. Tot i així, aconsegueix que la sensació dels retrunys dels obusos s'escampin per la sala petita del TNC, com si fossin reals, i crea també un clima tenebrós en la nit de les trinxeres, quan dos dels principals personatges es parlen de trinxera a trinxera, o impregna de fredor de l'hivern aragonès l'escenari quan s'arriba la derrota i la fugida en escampadissa del que queda de l'exèrcit republicà, amb una pluja de cables i micròfons que creen un paisatge laberíntic per on circulen els personatges. La versió teatral d'Incerta Glòria s'estructura en tres parts, aproximadament d'una hora cadascuna. En la primera es planteja la relació d'en Lluís amb Picó i en Juli Soleràs. La segona es reserva la lectura de les cartes adreçades a la Trini des del front. La tercera reflecteix el desastre, l'abandó de la rereguarda i el desconcert del front. Reflexió sobre la inutilitat de les guerres. Una de les claus vitals d'Incerta Glòria és el magnetisme del personatge de la Trini. Amors silenciats, amors impossibles, trencaments personals, que són també el reflex del trencament col·lectiu i de la tragèdia de la guerra, de qualsevol guerra. Recordeu, doncs, aquesta versió teatral d'Incerta Glòria, de Joan Sales, dirigida per Àlex Rigola, amb Nau Albet, Andreu Benito, Marcel Borràs, Aina Calpe, Joan Carreras, Laia Duran, Toni Mira, Pau Roca i Mar Ulldemolins, a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més a Del camp a taula. Dissabte passat vaig anar a la inauguració del projecte Quilòmetre Zero Mercats i Botigues, que han endegat l'Ajuntament de Mollet i Assaja per potenciar i dinamitzar la presència de productes de proximitat Quilòmetre Zero en aquesta ciutat del Vallès Oriental. L'acte va comptar com a padrins gastronòmics amb dos cuiners de prestigi, l'Ada Parellada, del restaurant Sempruniana de Barcelona, tot i que ella és granollerina de naixement, i Benito Iranzo, del restaurant En Boca de Mollet del Vallès. Iranzo, amb la col·laboració de Parellada, va elaborar un empedrat utilitzant productes de proximitat. Parafrasejant a Josep Pla, l'Ada va afirmar que la cuina és el passatge posat a la casola i per això va afegir que hem de cuidar el nostre paisatge. Actes com aquest demostren la importància i el valor afegit que dona els nostres productes de proximitat Quilòmetre Zero anar de la mà amb la restauració. Possiblement tenim els millors cuiners del món i molta culpa es deu també a que tenim els millors productes. I no vull acabar sense recordar que tot això passa en una setmana en què el celler de Can Roca ha tornat a ser elegit el millor restaurat del món, segons la revista anglesa Restaurant Magazine. A partir de la votació, d'un miler de professionals de la indústria de la restauració de tot el planeta.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest apartat de l'entrevista parlarem avui d'enoturisme. I ho farem amb un expert en la matèria, Damià Serrano, que és geògraf, turistòleg, com ell mateix es defineix, i sommelier, que a més és professor de turisme enogastronòmic a la Universitat de Barcelona i director del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Bon dia, senyor Serrano, i gràcies per haver vingut fins als nostres estudis.
Bon dia.
Ja fa uns anys que l'enoturisme, o turisme enològic, depèn s'utilitza aquest terme, està de moda. Ens podria definir el que és i a quins llocs es pot fer? Així, ja sé que moltes vegades és, sembla com una classe, no, això, les definicions.
Sí, sí, sempre fan una
però
mica de...
Però en ràdio hem de concretar una mica.
Bé, bueno, l'enoturisme, en el fons, és una activitat vinculada en el lleure i, sobretot, molt centrada en fer visites a zones on la cultura del vi és molt important, no? Per tant, són tots aquells viatges, totes aquelles activitats que es fan en regions vitivinícoles, bàsicament, on potser la referència per tots són els cellers, les caves, però que va molt més enllà, no? No només és ja el celler, sinó que també són un seguit d'activitats que avui en dia ja en són moltíssimes al voltant de la cultura del vi.
El que passa que l'enoturisme va començar a vendre's més, precisament el que parlàvem, per vendre vi, ensenyar el celler. I llavors, aprofitant, i llavors ja hi havia que tenien habitacions i a poc van anar incorporant coses. Mm-hmm. El que passa que ara el que es ven més és experiència, perquè inclús en algunes denominacions, doncs allò, viu experiències i... Viu l'experiència, o sigui, aquesta paraula s'utilitza molt, lligada a altres tipus de turisme, però el turisme en concret. Per què s'ha produït aquest canvi de model de negoci?
Perquè la demanda també ens ha canviat, però ja no només en l'àmbit del turisme, en el si de l'activitat turística, no? Fins fa uns anys la gent no demanava que nosaltres mateixos fóssim el centre de l'activitat, i avui en dia el turista és el centre de l'activitat turística. Sense turista no hi ha activitat ni experiència turística.
I... El que passa que sense activitat tampoc hi ha...
Sí, 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 però l'activitat sempre està pensada, molt pensada en el client, en el turista. Abans potser érem més espectadors del que anàvem a visitar, i avui en dia el que volem ser són partíceps del que volem fer, no? I l'enoturisme té unes condicionants fantàstiques perquè això tingui èxit, no? Perquè el turista se senti al centre una miqueta de l'atenció i al centre de l'activitat. I el canvi aquest de vendre vi, a vendre experiències, doncs s'està donant d'una forma molt accelerada amb el món del vi. A més, a casa nostra, que tots els cellers, quan es van fundar, la majoria d'ells, la finalitat era precisament fer vi i vendre el vi. I avui en dia aquells mateixos espais s'han de repensar, s'han de reimaginar per atendre un altre tipus de negoci, que és el turístic, no?
El que passa que potser hi ha hagut empreses que han vist aquest potencial, i hi ha empreses, precisament, que es dediquen a això, a vendre... O sigui, els cellers estan per lo que estan, hi ha cellers que, evidentment, s'encarreguen del turisme, però hi ha empreses especialitzades en el turisme. O sigui, sí, que això també sí, potser jo... ha fet aquest... Hem fugit amb aquest canvi, no?
Jo sóc del pensar de que cada un ha de fer el lloc que millor li surt, no? I estic convençut que la majoria de cellers el que volen fer és un bon vi. I crec que això no haurien de deixar de fer-ho. I els que es dediquen a l'àmbit del turisme, que haurien de fer també és un bon servei turístic. És veritat que hi ha cellers a Catalunya que han fet una aposta molt potent a nivell econòmic d'inversió perquè els seus espais siguin visitables i realment es pugui fer una experiència única en aquell espai. Però també és veritat que hi ha molts altres cellers que el que continuen és fent bon vi i estan delegant empreses, que això també és interessant, empreses noves que van sortint, petites empreses, pimes, que el que estan és gestionant el servei turístic tant de la bodega com de la pròpia destinació, no? De la pròpia regió vitivinícola.
I què pot trobar algú que dorm, sopa... o va a cavall entre vinyes, per dir algunes coses que es poden fer?
Moltíssimes coses. Jo voldria dir primer que l'enoturisme no només és anar a beure vi, No, perquè molta gent allò em pregunta, oh, no, turisme, i quantes bodegues has fet al cap de setmana? Digo, com a molt, dues o tres, no? Perquè no es tracta només d'anar a cellers i beure vi, sinó que l'imaginari del naturisme és molt més ampli.
Si no, el fetge no aguantaria,
el
tampoc.
El fetge, ni el cap, ni les cames amb alguns, no? Clar, evidentment és un tema molt més obert, on la gastronomia té un rol molt important. Per tant, pel que em preguntes, per exemple, el tema de la restauració amb aquestes destinacions és molt important. La demanda així ho demana.
Jo tenia previst preguntar-te més endavant, eh?
És important, per la tendència que estem observant, dels que estem des de la universitat estudiant i fent el seguiment una miqueta d'aquesta activitat, doncs tots aquells complements al celler. Per exemple, està molt de moda fer la visita en les vinyes, no? De les vinyes, activitats relacionades amb la poda, activitats relacionades amb la pròpia barema, encara que no siguin moments de barema. Després, també hi ha tot un seguit d'activitats vinculades amb el turisme actiu, és a dir, avui en dia tenim a moltes zones del territori bicicletes elèctriques que passegen els turistes entre les vinyes, que connecten els museus amb restaurants, l'allotjament tematitzat, després tot un ventall de possibilitats interessantíssima i que es va ampliant cada cop més relacionat amb el tema de la bellesa, tot el tema de la vinoteràpia. És un àmbit que a França fa anys que hi estan treballant i que aquí es va introduint d'una forma molt més activa en els últims mesos. I després també, depèn on ens trobem, doncs, si estem en zones de costa, doncs, hi ha llocs que fan propostes molt interessants com caiac de mar i una cata de vins a la platja, o si estem a la muntanya, doncs, per què no, anar a veure espais naturals i combinar-ho amb uns bons paisatges de natura, però amb un bon vi d'alçada. Vull dir, tenim un ventall de possibilitats en aquest país.
Sí, recordo una activitat, si no m'equivoco, d'una empresa de l'Alt Empordà, que era anar a Montbaler i veure, bueno, degustar el paisatge i veure vi, no?
Sí, moltes vegades.
Tot i la tramuntana, perquè suposo que hi ha dies que no poden fer l'activitat.
Precisament, la tramuntana també és un al·licient més per moltes vegades, i s'ha de girar a vegades la forma de poder comercialitzar el món del vi, i si a l'Empordà hi ha tramuntana és un actiu important per posicionar també a l'Empordà en la ment de la gent que li agrada el vi. Sí que és veritat que hi ha altres zones que han apostat, doncs, potser més per activitats vinculades amb el tema de festivals de música, que s'han posicionat amb això. Hi ha zones on estan fent coses autènticament molt originals, com per exemple restaurar cotxes i passejar els turistes amb cotxes vintage pel mig de les vinyes. Fer tallers com per exemple construir la cultura de la pedra seca en zones de Catalunya és molt important, i donar a conèixer al turista poder aquestes activitats. No et pots imaginar lo encantat que està el turista. A vegades els expliques amb viticultors, amb propietaris de bodegues que a tal lloc estan fent un taller per fer marges de vinya amb turistes, i et diuen, i paguen per fer això? Sí, sí, paguen, i a més s'impliquen, no? I molts d'ells no els pots parar perquè volen acabar de fer el marge o volen acabar de plantar aquella passada de vinya perquè estan tan emocionats i ho senten tan seu que no els pots frenar de fer-ho, no? I aquests són turistes que, a més, seran clients per sempre, no? Perquè sempre se sentiran aquella vinya, aquell marge, aquella passada seva, no?
Perquè quin és el perfil del turista, o sigui, de la persona que fa enoturisme a Catalunya? I n'hi ha moltes que provenen de l'estranger, on potser hi ha una cultura, parlàvem de França, no? Que hi ha una cultura diferent en molts aspectes, cosa amb el tema de denominacions d'origen i tot, no la del vi, però amb altres denominacions d'origen, que els francesos això ho tenen molt més, els labels de qualitat els tenen molt més clars, possiblement, que nosaltres. O sigui, prima més la qualitat que el preu. I nosaltres moltes vegades primem el preu a la qualitat.
Això és veritat. Ja aquí has tocat dos temes que són molt calents en l'àmbit de l'enoturisme, no? Un és el tema del preu del raïm i el preu de la venda de vi, i això com afecta a la imatge enoturística del lloc. Aquest és un tema difícil d'abordar, perquè és veritat que en els últims anys l'exportació de vi de l'estat espanyol ha anat incrementant-se d'una forma molt considerable, però a compte d'un preu que també s'ha anat reduint. A vegades, en algunes destinacions, el que costa és fixar un tipus de preu d'un servei turístic, perquè el turista vincula el preu d'aquell vi o d'aquell cava amb el servei turístic. I, per tant, a vegades fas un muntatge d'una experiència molt única, en el qual hi ha un cost econòmic important, I moltes ocasions el turista no és que s'hagi fet tant enrere, però sí que és molt fàcil per ells comparar que aquell vi d'aquell celler val uns diners, relativament baix en alguns d'ells, i que l'experiència que li estàs aportant és un preu molt alt, no? I a vegades aquest desajustament entre una cosa i l'altra sí que fa mal a l'hora de fixar certs preus. I en l'àmbit del target o del perfil de no turista, aquí crec que hauríem de trencar una mica l'estereotip, no? El tabú, no? Perquè aquí sempre es parlen dels wine lovers, no? Dels amants del vi, i sembla que a tots els cellers hem de trobar gent que entén molt de vi, no? Això és una barrera que hem de trencar i hem de treballar moltíssim. Ens queda molt camí per recórrer perquè ja vinculem el tema del turisme amb la pròpia cultura popular que tenim nosaltres aquí avui en dia amb el tema del vi, no? I les converses que tots traiem en relació al vi amb la cervesa, per exemple, o com arribar al vi amb els joves, és un cavall de batalla molt important que s'ha de guanyar. Perquè l'enoturisme és per tots. És a dir, és tant pels que amen i estimen el món del vi i el que volen és una experiència molt vinculada segurament amb un producte de cata en el lloc on es produeix molt específic, molt concret, on el qual potser l'atenció que s'ha de dispensar és una atenció en l'àmbit de coneixement del que s'està parlant més elevat, per tant aquí l'enòleg potser és important, la figura del propietari és important, però després hi ha una altra gran quantitat de persones, tant d'aquí propers com també de l'estranger, que el que volen és anar a passar-s'ho bé. I al cap de setmana, quan arriba el dissabte, poden escollir anar a un mercat de cap de setmana en una ciutat d'interior o anar a fer uns vins amb unes bodegues o senzillament anar a passejar amb un celler, en una regió vinícola, per veure el paisatge, per conèixer la seva gent i a vegades fins i tot sense beure vi. Vull dir que aquí hi ha un ventall de possibilitats i de perfils molt, molt ampli que crec que hem de guanyar-nos alguns d'ells que sí que encara estan molt distants d'aquesta cultura, de la cultura del vi, no? I aquest posicionament que a vegades ha tingut el vi com una cosa de luxe o una cosa de cara, no? I quan crec que això sí que s'ha de trencar una miqueta. I en l'àmbit que em deies del tema internacional, doncs, relativament, comparant Catalunya, que tenim 10 denominacions d'origen, comparada, per exemple, al conjunt de Catalunya, amb la Rioja, amb Ribera del Duero, amb Jerez. Rioja està més posicionada a nivell internacional, o sigui, l'imaginari de la gent que parla de vins al món coneix més la Rioja que moltes de les denominacions d'origen de Catalunya. Això fa que molts turistes que vagin a la Rioja siguin turistes molt motivats pel tema del vi, és a dir, saben que van a terra de vi. I els que tenim a Catalunya, hi ha molta gent que ve a Catalunya que no ve motivada per l'àmbit del vi, ve motivada per moltíssimes altres coses. Catalunya és destinació de destinacions. I molts d'ells que van a parar amb un celler o amb una regió vinícola és perquè estan aquí passant les seves vacances, per tant la seva motivació ha sigut una segona, pot ser el sol i platja, la cultura, i el que aprofiten és, doncs, ja que estan aquí i descobreixen que aquí a més fem vi i el fem bo, i a més els paisatges són fantàstics i molt atractius, aleshores doncs, fan el seu desplaçament d'un dia en aquesta zona.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
Damià Serrano, i ara, bueno, ho havíem esmentat abans, era aquesta relació que pot haver-hi entre enoturisme i turisme gastronòmic, i amb la resta de turismes, perquè hi ha moltes activitats de les que hem parlat, que potser s'interrelacionen, no?
Molt, molt. No entenem enoturisme sense que hi hagi un component gastronòmic darrere, per exemple, no? Sí que és veritat, però, que...
I lúdic, també, sembla.
I lúdic, sí. L'activitat lúdica hi és present, tant en l'acte de menjar en restaurant com el de visita en la bodega. No s'entén una cosa sense l'altra. El que passa que, a vegades, a l'hora de penjar etiquetes, doncs, el tema d'enoturisme ha tingut més força, més posicionament. Per cert, enoturisme encara no està reconegut a una Real Acadèmia, per exemple. Enoturisme en castellà. Hi ha moltes cartes que estem escrivint perquè d'alguna manera ens puguin aprovar i puguin introduir el concepte, però és un concepte que encara no apareix. Per tant, és un concepte encara molt nou, fins i tot.
Però és que hi ha entitats a nivell estatal que encara estan al segle XX.
Doncs per aquest o d'altres motius, el tema
és que
no...
Això és un tema del segle XXI, per segur.
Sí, aquestes etiquetes, quan la majoria utilitza, no?, que piquem després en documents de processó de textos i ens segueix marcant en vermell, enoturisme o enoturismo, no? Però és veritat que la paraula aquesta s'ha pujat més ràpid que potser el turisme enogastronòmic o turisme gastronòmic, com que si fossin dues parcel·les molt diferents, però realment estan molt properes. És veritat, però, que el vi, com a producte agroalimentari, ha tingut una aposta en valor turística molt més ràpid que potser altres productes agroalimentaris, no?, com el formatge o el tema del pernil, que són altres... l'oli, que ven una mica darrere a remolc del tema del vi, no? I aquest lideratge potser fa que l'etiqueta de no turisme sigui més... agafi més força. Però, sens dubte, en el fons estem parlant del mateix, no? Potser, si parlem de no turisme, és veritat que l'eix principal de la motivació a l'hora de fer aquesta activitat és el vi.
I quin és l'impacte que té el no turisme a Catalunya?
Ho estem per veure. És tan recent l'activitat a nivell de conscienciació de que realment tenim una activitat que és el turisme, que hi ha X centenars de milers de persones que cap de setmana surten i van a fer vi, que hi ha X nombre de turistes estrangers que ens venen, que actualment no tenim una dada xifrada, publicada o oficial, del nombre de visites o de turistes del vi. Hi ha unes dades de referència. A Catalunya tenim unes quantes rutes del vino, de la xarxa Acevin espanyola, en la qual es contempla més o menys, per una referència, al Penedès, que hi ha al voltant d'unes 450.000 visites a cellers i caves, en la zona del Penedès. Això és una mica una referència que tenim. Dels propis estudis que hem fet nosaltres de la universitat, ens donen al voltant d'un milió aproximadament d'enoturistes a Catalunya en l'actualitat, de la qual un gran nombre, per damunt del 70%, són de l'àmbit més de proximitat, turistes de l'àmbit de la metropolitana de Barcelona i de la resta de Catalunya, i després un percentatge més reduït que ens venen de l'estranger. L'Empordà, Priorat, són dues zones on el turista estranger és molt important, més que potser en altres zones, i per la proximitat amb Barcelona, el Penedès, Alella, Pla de Bages, fins i tot, són de les tres que més creixement han tingut en nombre de turistes estrangers en els últims anys, gràcies una mica al node d'atracció que és Barcelona ciutat.
El Bages també, fer la foto, jo hi vaig estar al Baix Llobregat, i fer la foto amb Montserrat a darrere... És una foto impagable.
Sí. Vull dir,
tenir allò...
Els icones.
Sí, aquella icona, no?, que la tens... Bé, jo dic des de l'altre costat, no?, perquè estava al Baix Llobregat, amb una explotació frutícola, i veies a darrere i, clar, ja tens la foto, no?, amb el tècnic, el propietari, i a darrere, evidentment, els arbres, i en el cas de les vinyes passa molt això, no?, mm-hmm. La foto que tens de postal, i que moltes vegades no valorem. M'ho explicava una persona del Bages, que porta temes de turisme, de que la nòvia del seu germà, que és de fora, és estrangera, quan va venir aquí es va quedar al·lucinada. Diu, hosti, si teniu Montserrat aquí, si la vista que tens... I ells no ho valoraven, perquè com que ho veien cada dia...
Això és com el que viu al barri de la Sagrada Família, que agafa el metro davant de la Sagrada Família, a vegades no aixeca el cap per veure el monument que té davant.
Jo he vist que... i em passa que ja vas... I veus tota la gent que està mirant cap a l'aire i tu estàs mirant cap a baix per mirar cap a... Precisament per venir aquí i agafar la parada del metro de Sagrada Família, per això. Per això t'ho dic, que ho tinc molt present,
molt present
el que em dius, perquè veus molta gent mirant cap a dalt i tu vas mirant cap a baix, que vas mirant les escales per baixar.
Els icones són molt importants perquè són l'enclavament del lloc en el món. És a dir, les muntanyes de Montserrat, en aquest cas, tenen cert posicionament internacional i molta gent vincula les muntanyes de Montserrat amb Barcelona, les muntanyes de Montserrat amb el Penedès o amb el Bages, no? Alella, per exemple, té una fotografia que és molt icònica també, que és la ciutat de Barcelona. Quan un mira una miqueta Alella, turisme, enoturisme, se n'adona que des de les vinyes d'Alella pots veure Barcelona, i això també és un...
I el mar. Tens les dues.
I el mar.
Les dues.
Sí, correcte.
Tens les dues.
I el mar. Però són posicions molt importants. Al mar hi ha moltes zones del món, vitivinícoles, que hi ha mar, però un paisatge de Barcelona darrere, Alella fa que d'alguna manera aquestes vinyes es converteixin en vinyes urbanes, no? Que així s'estan promocionant últimament.
Ara volia comentar també, bueno, hem parlat d'això de l'impacte, també hi ha hagut per part de l'administració, s'està treballant el tema aquest, no? Ho havíem comentat abans fora de micro. M'ho podria explicar una mica?
Sí, diríem, podríem fixar-ho 15 anys enrere, tant potser en denominacions d'origen una mica més avançades amb el tema de l'activitat turística, com pot ser el Penedès, el Priorat, fa anys que estaven treballant en projectes, alguns d'ells amb fons europeus, en temes de dinamització turística, de posada en valor de productes enoturístics, tant a Penedès com sobretot a Priorat també, amb un pla de foment que van tindre durant uns anys. I d'aquest naixement, de la necessitat de poder crear producte enoturístic i veure doncs, que hi havia una resposta per part de la demanda, s'ha anat madurant la idea de que a nivell de Catalunya doncs, hauria d'haver-hi un projecte que d'alguna manera filés una miqueta totes les petites iniciatives que hi havia des del territori. No? I des de fa dos anys, escassament dos anys, més o menys, la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Turisme, l'Agència Catalana de Turisme i l'INCABI, doncs estan a darrere d'un nou pla, el Pla Estratègic d'Enoturisme de Catalunya, una taula d'enoturisme on estan assentats doncs, totes les parts implicades en l'activitat, sensellers, administració pública, empresaris d'empreses d'activitats, agències de viatges, en el qual s'està dissenyant tant un pla de treball conjunt com després doncs, diferents iniciatives més concretes per millorar l'activitat. No?
Canviant una mica de tema, des del laboratori... Seguirem amb el mateix tema, vull dir, de també l'altra feina que té, que en el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, des d'allà han fet un estudi recent, em sembla que posava en data del mes de maig, sobre els viatges enogastronòmics dels catalans a Catalunya i a les comarques de Barcelona. Llavors, mirant-lo, una de les dades que apareix és que gairebé el 84% dels enquestats no ha visitat cap cava o celler el darrer any. Quin valor dona aquesta xifra i si aconsella que és bo conèixer els cellers, sobretot algú que veu i li agrada el vi, no?
El laboratori...
Perquè també pots visitar les vinyes i veure inclús les varietats de raïm, perquè, clar, al darrere d'això hi ha unes varietats i que són molt diferents unes de les altres, no?
Sí, sí, sí. Anava a dir, el laboratori és un... ha tret segurament les primeres dades a nivell de Catalunya i en específic de la província de Barcelona sobre la intenció de visita, no? Jo la lectura la feia al revés. La lectura la feia, en deies, el 84% no ha visitat. Jo estava pensant en aquest 16% que sí que ha visitat. I un 16% representant una població a nivell de Catalunya són molts milers de persones. Sí, sí. És a dir, per mi un 16% és la primera dada que tenim. La pregunta em sembla que era més o menys així com si havia visitat algun celler, alguna cava, en l'últim any,
sí, sí, sí.
En últims 12 mesos, diguéssim, que un 16%, en una enquesta que són de 1.600 persones majors de 16 anys, hagin dit que han visitat una cava o un celler, a mi per mi és un impacte positiu, és a dir, és un bon nombre de persones. Ara caldria investigar una miqueta més qui són, què fan, què els agrada per anar adaptant. Crec que encara tenim una manca molt important de coneixement sobre el perfil del turista. Abans em preguntaves quants són, què fan, quin impacte, i em costa poder-te donar dades perquè estem també creixent, al mateix temps està creixent l'activitat, no? A nivell de coneixement de qui són, què fan i què volen.
I el fet de venir d'una família de viticultors del Baix Penedès li ha influït en que fos sommelier primer i després aprofundir en l'enoturisme o això...
Sí, això es porta a la sang. A veure, el meu pare i els meus avis eren cooperativistes.
Que no sempre passa, no sempre passa. Hi ha molts que les emportem altres coses i després ens canviem.
Jo sóc d'aquella zona del Penedès on anava a dir, per desgràcia, no. Per coses de la vida es transformen. Sóc de Calafell, això és Penedès Marítim, i és aquesta franja litoral on moltes vinyes s'han anat transformant en apartaments turístics, no? És cosa del temps i les transformacions, i això és així. I és veritat que cada any, en les vinyes que sí que encara queden i els petits pagesos que encara queden, el meu pare forma part de la cooperativa de Calafell, com molts altres pagesos, doncs ha tocat fer les baremes i ha tocat fer les podes i les llaurades de cada any. No?
Potser es valora més, no? Perquè dius, mira, aquí on hi ha aquesta urbanització, abans hi havia vinyes, i encara queden aquestes.
Sí.
Possiblement també es valora més.
Hi ha molta gent que està en projectes de recuperació molt interessants de paisatges vitivinícoles, tant a la costa com també en zones d'interior, que són projectes que tenen el seu valor turístic. En la zona de costa, clar, nosaltres a casa teníem vinyes de varietats de carinyena de gairebé 100 anys, no? I es van arrencar en aquell moment sense una conscienciació realment del que s'estava fent, no? Però era així, també la mentalitat, el coneixement dels viticultors era el que era moltes vegades i uns anaven a tenir les decisions d'altres. I la transformació és així, i tirant mirant enrere tampoc no crec que sigui una bona idea, no? Sinó veure què és el que es pot fer pensant en endavant. No? Però és veritat que venint del Penedès, doncs, un porta una mica el tema de l'olor de la vinya i dels almarcocs i dels préssecs i de les oliveres, el porta sempre on vagi, no?
Ja per acabar, perquè ja el temps ja van dit que anem fora de temps, gairebé. Vostè és professor de turisme no gastronòmic a la Universitat de Barcelona. Quin és el perfil de l'estudiant que té i què és el que li interessa a aquest estudiant?
Jo soc professor a l'Escola de Turisme del CET de la Universitat de Barcelona. El perfil d'estudiant, pues, home, et sorprendries molt, perquè l'assignatura que faig de turisme no gastronòmic és una assignatura de final de carrera. Per tant, són alumnes que ja han fet un recorregut de 3 o 4 anys estudiant el turisme, el grau de turisme, i tinc molta gent d'Erasmus. L'assignatura és en anglès, perquè et facis una mica una idea. Tinc moltíssima gent de Canadà, hi ha gent d'Alemanya, gent d'Anglaterra, francesos, i això és fantàstic, perquè d'alguna manera parlar d'enoturisme global amb gent que ve de zones on també fan vi. Els de Canadà fan un vi de gel espectacular i molts d'ells venen i el coneixen i ho poden compartir amb els que venen d'aquí i parlen d'una mica la cultura de turisme i del vi d'aquí, o amb els francesos, no? Els francesos que estan baixant també del burro. Jo la primera vegada que amb una directora de turisme a França veig que amb una diagnosi que fan del turisme, de l'enoturisme a França, posen com a competidors la Rioja. Després els hi vaig dir els de Rioja i els de Rioja es posaven la mà al cap, no? Estan francesos. Pues, la qüestió és desmuntar una miqueta també aquest tabú, no? Del turisme. En tot cas, el producte del vi, però del turisme a França en relació al nostre, amb el tema del turisme. En fi, que tenim una petita assemblea de les Nacions Unides a classe cada any, que el que fa és enriquir cada cop més aquest intercanvi cultural, que en el fons és el tema de l'enoturisme.
O sigui, en el fons també esteu fent enoturisme a classe.
Sí, fem algunes cates, unes tastos de vins, tenim 3 o 4 sessions de tastos de vins, fem un tas
de vi. No, però
vull
dir que al final, com que compartiu experiències, al final esteu fent allò virtual, però un enoturisme,
sí,
a part del que feu presencial.
No, ho demana, clar. Podíem fer unes sessions d'enoturisme sense provar vi, però necessitem una mica l'element bàsic allí per poder combinar, jugar i que les coses també flueixin una mica millor, no?
Seguiríem parlant molt més estona, perquè
segur.
És un tema que dona per molt, però el temps és el temps, a la ràdio hi ha molts jocs, però aquí en concret, i agraïm a Damià Serrano que primer hagi vingut als nostres estudis, ens hagi parlat de enoturisme, una activitat que està de moda i que, pel que hem parlat i veiem, té una gran projecció de futur.
Sens dubte. Moltes gràcies per convidar-me també.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El 17 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana volen celebrar amb tu la nit dels nostres mitjans. I serem molts, i serem tots.
Som el bisbe Sebastià Taltavull i jo voldria que ens poguéssim trobar novament tot de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel el dia 17 de juny, el dimecres, per fer aquest homenatge també mutu a tots, tanta gent que hi col·labora, tanta gent que hi està interessada i poder saludar-nos i passar aquesta estona tan agradable com ha passat aquests altres anys. Si hi ha estat cada any, ens trobarem novament.
El 17 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0. Del Camp a Taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 2 de juny a 187 euros per tona. Repeteix, el blat de moro francès a 170 euros per tona, baixa 3 euros. L'alfals granulat a 160 euros per tona, augmenta 5 euros. La colza d'importació, 283 euros per tona, es manté. La garrofa, 148 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 1,18 euros al quilo, puja 4 cèntims. I el groc viu a 1,25 euros al quilo, es manté en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxadors ha fixat a 1,96 euros al quilo, augmenta 6 cèntims, i el groc canal a 1,87 euros al quilo, repeteix respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint-se totes dues cotitzacions en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,92 euros, puja 2 cèntims. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,76 euros, augmenta 4 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,69 euros, puja 5 cèntims. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,55 euros, augmenta 3 cèntims respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,40 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,50 euros. Totes les cotitzacions repeteixen. El cabrit s'ha fixat a 12,50 euros, per tant, puja 50 cèntims.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. L'actualitat.
La Unió de Pagesos ha denunciat l'incompliment de la majoria de les empreses compradores de raïm i vi en el termini del pagament a productors i cooperatives. Per això, el Sindicat Agrari ha demanat a l'Agència d'Informació i Control Alimentari, depenent del Ministeri d'Agricultura i el Departament d'Agricultura, que facin els controls pertinents i que sancionin, si és el cas, les empreses que no han complert amb els terminis del pagament. Això segons contempla la llei de la cadena alimentària que va entrar en vigor al 2014. Aquesta llei estableix com a infracció greu l'incompliment dels terminis de pagament en operacions comercials de productes alimentaris d'acord amb la llei 15-2010, que fixa el termini i modifica la llei 3-2004, per la qual es preveuen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials. Unió de Pagesos ha recordat que en el cas de l'incompliment dels terminis de pagament, l'import de la sanció pot anar entre els 3.000 i els 100.000 euros. D'altra banda, la Universitat de Barcelona i Danone han signat un conveni per desenvolupar una plataforma que faciliti un conjunt d'activitats de docència, formació, informació i documentació en l'àmbit de la nutrició humana, la càtedra UB Danone. Es tracta d'una càtedra especialitzada en universitat i empresa creada per promoure, difondre i divulgar el coneixement sobre el iogurt, les llets fermentades en l'àmbit de l'alimentació, la nutrició i la salut. L'objectiu és fer arribar aquest coneixement a la societat a través de mecanismes d'informació adequats per promoure la salut. La nova càtedra UB Danone estarà ubicada al campus de l'alimentació de la UB, al recinte de Torre Viera, a Santa Coloma de Gramenet, un campus universitari especialitzat en alimentació que busca la col·laboració entre investigadors, docents i estudiants.
Del camp a taula.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Atenció! El proper 17 de juny, nova edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Avancem la data de la nostra vetllada per excel·lència per coincidir amb tot el positivisme del bon temps. A 8:15 del vespre, projecció del documental Camino a l'Escuela, al Cinema Comèdia. I a 9:00, el sopar a l'hotel Avinguda Palace, Gran Via 605 de Barcelona. Informació i reserves al 93-409-2770. 93-409-2770. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. El producte.
Cada setmana oferim, amb la col·laboració de Mercabarna, aquesta secció del producte. En primer lloc, i com fem habitualment, parlem amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix, després de que la setmana passada no ens pogués atendre, tot i que ens va passar el text que va llegir la Mercè. Hola, Jordi, i benvingut de nou a Del Camp a Taula.
Hola, bon dia, Cidre.
Què és el que podem recomanar als nostres oients en peix fresc i d'on procedeix?
Bé, mira, aquesta, per exemple, aquesta primera setmana de juny podem recomanar, tant per la seva bona oferta com pel seu bon preu, doncs, per exemple, el peix de Sant Pere, majoritàriament de la part de la cornisa cantàbrica, Galícia i de les Illes Britàniques. La tonyina també està força demandada aquesta setmana, presentant una gran diversitat d'orígens, Canàries, Itàlia, la part d'Àsia, la part d'Àfrica, i també ha presentat una bona comercialització en el mercat, un altre producte força interessant, que és el peix espasa, tant de la part de Galícia, Andalusia, i acabaríem recomanant el rap presentat sencer, en cap, de la part de Galícia, Cantàbric, i especialment, sobretot en qüestió de preu, de la part d'Irlanda.
De tots aquests, amb el que em quedo jo és amb el rap.
Ho sabia.
Som molt tradicional. I si és la cua, millor.
Bueno, si agafes el cap i fas un fumet, doncs també quedaràs bé, no?
També.
La pascara a l'estiu, doncs, bueno, el tema de caldo i això, doncs, entra menys ganes, no?
Però, bueno... T'ho dic perquè ho vaig menjar fa pocs dies, de rap. Sí, quan dic pocs dies, molts pocs dies.
Ah, és un peix molt interessant, perquè, a més, com que pràcticament fora de la part central no té res més d'espines... Doncs, escolta, això, sobretot per... No vull dir-t'ho en segones, eh?
No, però...
I els crios, doncs, ho accepten molt bé.
Sí, sí. Jo quan era crio...
Com la infantesa, eh?
Sí, sí, jo és que l'únic peix que menjava de crio precisament era el rap per això. O sigui que...
Precisament per això, no?
Sí, sí.
Doncs de la teva quinta vol dir que eras gente pudiente, eh?
Sí, sí.
Sí o no?
Sí, sí, pues, hacíamos lo que podíamos, sí.
Ah, vale.
I pel que fa al marisc fresc, què és el que podem dir?
Sí, pel marisc fresc, doncs, ressaltarem... Com a productes destacables, la galera, per exemple, de la part d'Andalusia també i de la Comunitat Valenciana, la cloixa de cultiu d'Itàlia, i per últim, ja que estem amb gente pudiente, pues el llamanto, tant de Canadà com de les Illes Britàniques, ara està a bon preu i ja està en un moment de que la gent pot, si no ho ha provat mai, doncs pot provar aquest producte que està força bé.
Doncs moltes gràcies, Jordi. I solament un matí sobre la gente pudiente. El que he menjat molt aquests últims dies han sigut musclos de roca.
Vale. Que... Bueno, i més que menjaràs dins de poc, eh? Que per Sant Joan no... és algo molt típic i es té que...
I no els cullo jo perquè ja seria quasi... Doncs tornem a contactar d'aquí 7 dies.
Vinga, fins la setmana que ve.
Ara conversem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, Xira.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenen?
Doncs mira, ja tenim una mica de tot i força. Tenim els cítrics que venen de la zona de València, o els nespres, i també venen de la regió valenciana. El barcocs, molt bons, el galta roja, està boníssim, que ve d'aquí tant de Catalunya com de la zona valenciana. Els préssecs, que venen de Badajoz, a València i d'aquí de... del nostre país, les nectarines igual, les cireres, que venen sobretot de Càceres, de la zona del Jerte, de València, d'Aragó i del Baix Llobregat, boníssimes, síndries, que venen d'Andalusia, de la zona de Castella-La Manxa i de València, o meló, que també del Maria de València. Ja tenim figues, la figa flor, que ja ve d'Alacant, ja comencen a arribar amb força, que són les primeres. Vull dir que a poc a poc van arribant més productes de temporada.
Deixem pendent, com hem parlat fora de micro, però la setmana vinent, parlar una mica més en profunditat de la síndria.
Molt bé, la setmana que ve parlem.
I pel que fa a les hortalisses, què tenim?
Bueno, continuem tenint de tot, eh? Des de, no sé, apis, bledes, bròquils, tenim, bueno, carbasses, carxofes, cebes, cols, coliflors, ancians, escaroles, vull dir, sembla que repetim sempre, però és que realment estem en una temporada que tenim absolutament de tot. I realment, doncs, encara està francament bo.
Doncs gràcies, Joan, i tornem la propera setmana amb tota la informació del Mercat Central de Fruites i Hortalisses d'aquí de Mercabarna.
A vosaltres, i la setmana vinent.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quina recepta ens portes avui en aquest apartat que oferim gràcies a la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina?
Mira, Isidre, doncs avui us porto una melmelada de nespres amb perfum de canyella que ha elaborat la Núria. Què et sembla, Isidre? A veure, va.
Doncs molt bé. És una recepta, si més no, diferent. I quins ingredients caldran?
Per elaborar aquesta melmelada necessitarem 1 quilo de nespres, 500 grams de sucre, una llimona, una branca de canyella i canyella en pols.
En contra de l'habitual, veig que no cal gaires ingredients. Ara explica'ns com l'elaborem.
Vinga, doncs ens hi posem. El primer que cal és pelar els nespres, treure els pinyols i netejar-los bé. Després s'ha de tallar els trossos i pesar. Sobre el pes que surt, Isidre, dels nespres, s'afegeix la meitat del sucre. Per exemple, si tenim 1 quilo de nespres, el que farem és barrejar 0,5 quilo de sucre. Després posem a bullir els nespres juntament amb el sucre i el suc de llimona i afegim la branca de canyella i un tros de la pell de llimona. Fiquem a foc lent, remenem de tant en tant, veurem que agafa una mica de coloret. Deixem bullir uns 40 minuts, aproximadament. Passat aquest temps, el que farem és retirar la branca de canyella i també la pell de llimona, traiem del foc i posem, i passem, volia dir, la batedora. Tornem a ficar a la cassola i fem bullir, remenant fins que veiem que agafa cos, uns 5 minuts, més o menys. A continuació, la melmelada resultant es fica al pot, als pots, prèviament esterilitzats. Es tapen, es posen cap per avall fins que es refredin. També, per cert, es poden fer bullir els pots uns minuts perquè facin el buit.
Veig que té pocs ingredients, però és complexa, eh? Jo no em pensava pas que fos tan complexa, jo.
És més elaborada, sí, potser sí. És més del que es diu, però un cop t'hi poses ja veuràs que és molt fàcil, Isidre, eh? Ho pot fer tothom. Per tant, fins aquí, Isidre, la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, parlarem avui amb Albert Preses, de Fruit Preses, empresa ubicada a la finca de Locata, a Esparreguera, al Baix Llobregat. I ho fem a la mateixa finca on hem fet una visita guiada aquesta setmana per a periodistes dins de la Setmana Bio. Benvingut al nostre espai, senyor Preses. Quan es va crear l'empresa i des de quan es dediquen a la producció ecològica?
Doncs, bon dia. L'empresa la va crear el meu avi sobre l'any 42, que estem treballant en aquesta finca, i en producció ecològica des del 2007, que estem inscrits al CCPAE i fem producció ecològica certificada.
Els nostres oients no s'ho imaginen, però estem sota els arbres al camp. És molt agradable estar aquí. Quins són els productes que comercialitzen? Estem a sota de préstecs, en aquest cas. Però quins són tots els productes que vostès comercialitzen?
Doncs nosaltres ens dediquem bàsicament al tema del préstec, que és el que tenim més superfície, sobre entre 4 i 5 hectàrees. I llavors ara tenim altres espècies, com pruna, tenim cirera, caqui, tenim figues, tenim algú d'oliva i pera.
Tot el producte és conreat aquí a la finca o tenen alguna altra finca o han comprat d'algun altre lloc?
Tota la producció la tenim concentrada en aquesta finca, sí, sí.
Avui que hem vingut amb aquesta visita amb inspectors, són molt estrictes aquests controls que els hi fan per verificar que compleixen la normativa comunitària en agricultura ecològica?
Ho són, i de fet ho han de ser, perquè el segell que ens dona el Consell un cop passada la inspecció, això certifica que aquest producte ha complert amb la normativa i ha passat les inspeccions corresponents, i és una garantia pel consumidor de que aquell producte realment és un producte ecològic.
A part d'aquests controls, vostè ens ha explicat que una de les coses que més hem de vetllar és el tema de les plagues. Vostès hem vist que estan molt ben preparats per combatre aquestes plagues, no?
Sí, bé, aquests últims anys doncs, han sortit bastants mètodes alternatius de control de plagues, i donat que no podem fer servir productes químics de síntesi, doncs ens hem hagut d'armar, per dir-ho d'alguna manera, amb aquests mètodes de lluita alternatius que ens ajuden a fer el control de les plagues.
Veient aquesta fruita que està als arbres i que posen a les caixes i que és tan maca, aquell mite de que l'agricultura ecològica és més lletja que la convencional, a més ho comentava amb vostè fora de micro, que veient que t'està venint molta fruita de tercers països i que és molt lletja, jo és que ja li deia que és la fruita més maca que he vist a les últimes 3 setmanes.
Bé, això és un mite que intentem desmentir, perquè jo estic convençut, bé, de fet podeu comprovar que es pot produir ecològic i que la fruita tingui l'aspecte immillorable. Vull dir que en aquest sentit no crec que hi hagi massa diferència amb una fruita convencional.
La collita d'enguany de préssec es presenta molt bé, en canvi l'albercoc i la cirera no han anat tan bé, no?
Sí, això és, bueno, llàstima. El presseguer no ens ha fallat, de fet no ens falla mai, perquè és un arbre que és autofèrtil, per tant ens assegurem cada any la collita. En canvi el cirerer i l'albercoquer no són autofèrtils, llavors necessiten de polinitzadors, i enguany ha fet el temps de la floració no ha acompanyat la climatologia, ha fet unes floracions molt prolongades en el temps i això no ha afavorit el quallat. Però bé, són coses que s'han d'aguantar així, perquè són així.
Bueno, el cereal també els ha afectat la sequera, i així podríem parlar. Amb l'agricultura sempre estem igual, sigui convencional, sigui ecològica, sempre hi ha aquest problema que treballeu a cel obert. Volia preguntar-vos també per quin és el vostre mercat, com comercialitzeu els vostres productes.
Nosaltres som socis d'una empresa de la qual som fundadors, juntament amb 6 famílies més, que es diu Camperol, i que bàsicament fem cistelles i també abastim botigues i parades de mercat, cooperatives de consum de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Una mica tornant a la pregunta anterior que em feies, dius, aquesta fruita és molt bona i és molt maca. El fet de poder vendre al màxim de proximitat ens permet que aquesta fruita maduri a l'arbre. Per tant, una fruita que ve de molts quilòmetres lluny, que s'ha de recol·lectar verda perquè pugui superar la manipulació i el transport des de molta distància, mai tindrà els mateixos sucres que la nostra fruita, que l'acollim just al punt en què el consumidor se la pot menjar.
Ja per acabar, la crisi us ha afectat molt o seguint la línia de molts productors ecològics us heu sortit bastant bé?
Sí, bueno, hem hagut d'anar trampejant, com tothom, però que, bé, el que és consumidor de producte ecològic, que cada vegada n'hi ha més, per sort, és un consumidor que no és un consumidor de capritxo ni d'una moda, sinó és perquè és conscient de que el millor que pot per ell fer i pels seus fills i per la seva família doncs és una alimentació al màxim de sana possible. Per tant, són consumidors molt conscienciats i fidels.
Perquè inclús el teu pare ens comentava també fora micro, abans, als mitjans que estem aquí, que fins i tot fruita que, bueno, que està una mica tocadeta i d'això, que veneu a casa vostra, que ven la teva mare, la compren precisament, o si valoren més la qualitat del producte que no pas el preu.
Sí, clar, perquè és un producte que, doncs, això, quan nosaltres recol·lectem el préssec, per exemple, doncs l'hem d'envasar en el magatzem que tenim i doncs, el préssec, que, pel que sigui, doncs, perquè se l'ha picat un ocell, perquè té una fregada d'una branca, doncs, clar, evidentment allò no té un aspecte comercial i els venem a casa i els veïns i la gent que ens coneix doncs, els venen a buscar perquè saben que són els més bons encara, que ells no tenen l'aspecte bo per sortir a mercat, però organolèpticament són fantàstics. Vull dir.
Doncs agraïm a Albert Preses que ens hagi pogut atendre i parlar de fruit Preses.
Moltes gràcies.
Del camp a taula.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'Adun?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'Adun en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 6 de juny es fa a Riudarenes una jornada sobre prevenció i terapèutica en fongs i malalties en horticultura. A Pont de Suert, un taller del gust a partir dels productes locals. I al Port de la Selva realitzen unes sortides pràctiques de no botànica i usos tradicionals. Ja el dilluns 8 es du a terme a Vilajuïga una jornada sobre els paisatges i la gestió ecològica en vinya al Camp de Creus. I a Barcelona, una sobre les tendències de mercat dels productes saludables i funcionals. El Prat de Llobregat acull el dia 9 una jornada sobre el disseny d'un canal curt de comercialització. Dijous 11 se celebra Constantí, una jornada en la qual es donarà a conèixer els resultats de la campanya 2014-2015 dels olis de Catalunya. I a Santa Coloma de Farners, una sobre espècies i biodiversitat en temps de crisi. El 12 de juny s'efectua a l'Arbós del Penedès una jornada sobre equips d'aplicació de productes fitosanitaris a la vinya i a Gandesa una sobre el maneig d'arnes en apicultura ecològica. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza del 8 al 16 de juny a les seves instal·lacions un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'un ramader. I els dies 9-10 de juny a Vic un curs d'habilitació de tècnics amb plans de gestió de dejeccions ramaderes. L'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell de Sant Sadurní d'Anoia du a terme del 9 al 11 de juny un curs sobre els tràmits que cal dur a terme per la legalització d'un celler. L'Escola Agrària de l'Empordà realitza del 9 al 11 de juny a Cabrils un curs sobre l'anàlisi microbiològica dels aliments. L'Escola Agrària, en aquest cas, de Vallfogona de Balaguer, recull el 9 al 12 de juny un curs sobre els aspectes teòrics, pràctics i legals per al diagnòstic de la tuberculosi bovina. I del 9 de juny al 15 de setembre, l'Escola Agrària de Targa fa a Lleida un seminari d'especialització en el processat de fruites i hortalisses de quarta i cinquena gamma.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula.